Aquest matí, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí Altés, han presentat en roda de premsa el Pla d'Acció per combatre la pressió estètica. Entre els mesos d'abril i juny del 2022 es van fer un seguit de sessions consultives en què vaig tenir el plaer de participar, i ara s'han presentat les conclusions amb 63 accions concretes que inclouen àmbits com el de l'alimentació, la moda, l'audiovisual, l'esport, el món laboral, l'educació i la salut. Ho analitzem, totes aquestes qüestions, amb ella.
Sònia Cervantes, llicenciada en psicologia, màster en psicologia clínica i de la salut, terapeuta sexual i terapeuta infantojuvenil.
Això és el Psicoxarxa. Sònia Cervantes, hola, com estàs?
Bon dia, Mariola.
Clar,
molt bé.
Com es diu en aquest pla, la pressió estètica és una forma de violència simbòlica contra les dones que impacta sobre l'autoestima i la salut tant física com mental.
Sí. Sí, clar, et sobta, no?, que es parli de violència.
Sí, a mi quan ho han dit així, quan ho ha dit la consellera, he pensat, ostres...
Sí, és que és molt bèstia, però realment és així, per què? Perquè hi ha dues coses aquí, per això es parla de violència, perquè és pressió i imposició. I a més sobre les dones, pensa que l'aparença física a dia d'avui, per exemple, és la principal causa d'assetjament. I ho pateixen majoritàriament les noies, no? A més, bueno, quantes vegades hem fet campanyes i ens hem posat al costat de... Això em sembla que li va passar a la... Com es diu la dona del Cristiano Ronaldo? La Georgina, no?
La Georgina, sí.
Que si es posa amb un biquini i tal, i de seguida hi ha comentaris sobre l'aparença física. Has vist que es faci sobre homes tant com es fa sobre nosaltres? I és una forma d'agredir aquella persona, no? Perquè l'estàs valorant i jutjant per l'aspecte físic. A més, amb faltes de respecte.
Clar, aquest pla són 63 accions que es poden englobar en diferents epígrafs, per exemple, impulsar bones pràctiques en el sector de la moda. Volen fer que hi hagi moltes més talles de les que hi ha actualment, però clar, és un tema que només poden intervenir en el que es crea aquí a Catalunya. Promoure la diversitat corporal a l'audiovisual i la publicitat, o sigui, que hi hagi més presentadors, presentadores de diverses talles. Millorar l'atenció als trastorns de la conducta alimentària, evitar la discriminació per l'aparència física en l'àmbit laboral i esportiu, i formació de professionals per la prevenció de la pressió estètica, que clar, això no sé, o sigui, s'ha de formar la gent perquè vegi que això és un problema també, no?
Primer, el que s'hauria de dir és que deixem de parlar sobre l'aspecte físic dels altres, perquè hauríem de començar per aquí, no? I això ho fem diàriament. Ai, que t'has aprimat, que t'has engreixat, deixa'm tranquil·la. O sigui, no, què tal, com estàs, no? Seria la pregunta. I és una cosa que hem fet durant molt de temps i que no ens n'hem adonat. Amb el respecte a les mesures aquestes que m'he llegit el tall de premsa, em sembla fantàstic. De fet, ja fa temps que ho començo a veure a certes marques. Hi ha marques, per exemple, que en els aparadors, ja no només a la compra online o dins la botiga, crec que haurien de començar pels aparadors, que és el que primer veus.
Sí.
I encara no està gaire normalitzat a l'aparador. Sí que hi ha algunes marques que sí que ho fan. Però
que veus un maniquí i dius, oh, talla més...
Sí, però és que potser ja ni entres a la botiga perquè veus que allò no t'entra, no?
Però hi ha algunes marques que sí que han fet una mena de...
Sí, i hi ha una marca catalana molt coneguda de roba que ho fa, que a dia d'avui abans tenia dues línies diferenciades, la línia més o menys, diguem-ne, normativa, que tampoc ho era perquè no era representativa de totes les dones, i hi havia una marca de talla gran, que també em fa gràcia quan diuen, oh, model de talla gran, i veig la model i penso, pues jo tinc aquesta talla, no? Vull dir, on està la talla gran? Clar. És que és tot tan subjectiu. I ara el que fan és que la línia que treuen tens des de la XXS fins la 4 o 5XL.
Però és que també de cada marca la talla i també és diferent.
És que això del tallatge
és molt pesat, aquest tema.
Clar, tampoc està estandarditzat.
No.
I jo tinc noies que venen a consultar i us ho dic en sèrio, i em sap greu utilitzar aquesta paraula, però és així, traumatitzades, perquè un trauma és un trauma, però venen traumatitzades i venen amb disgust i venen amb tristesa, i això pot originar coses que ara veurem, perquè resulta que vam anar a una botiga i el pantaló que es van comprar que els hi queda la mar de bé era la L. I elles, les nenes de 14-15 anys, L ho tenen associat a estar grassa.
Ostres, que fort.
Sí. Aleshores, jo crec que és més, ha d'haver una estandardització, clar, tota roba porta un etiquetatge, però Què passaria si traguéssim les... Jo no sé, no m'imagino un món així, però què passaria si traiem les talles? Hi hauria algun problema?
Els números o...
Sí,
no?
Jo vaig a la botiga, vaig una sèrie de faldilles i pantalons i me'ls emprovo, i el que em vingui bé me'l quedo.
De totes maneres, la pressió estètica és un... ho patim totes les dones de totes les edats, no? O sigui, des de joves fins a més gran. I afecta sobretot a l'autoestima, no? Com definiries tu autoestima?
Sí, perquè aquests conceptes psicològics, tenim un concepte popular i després la psicologia té, diguem-ne, la definició, no? De fet, l'autoestima és una valoració, i com a tota valoració és subjectiva, però depèn d'altres coses, no? És la valoració que tu fas de tu mateixa, i és una valoració molt emocional, que també està relacionada amb les experiències que has viscut, no? Una altra cosa diferent seria l'autoconcepte, que és és la valoració que jo tinc sobre característiques i trets que no estan subjectes a qüestions estètiques ni a judicis de valor.
I de què depèn, Sònia, que tinguis una bona autoestima?
No només depèn, o no hauria de dependre només de la valoració que fem del nostre cos, perquè aquí venen els problemes, l'aspecte físic, sinó que també hauria de dependre del concepte que tinc sobre qui sóc jo o com sóc com a persona, no? I de la valoració de la meva pròpia vàlua, sobre la que sustentem totes una mica la seguretat personal. Però també depèn d'una cosa molt important, l'autoestima, i és de com ens han valorat i tractat els altres. Hi ha persones que tenen l'autoestima malmesa perquè han estat víctimes de maltracte i no tenen cap problema amb la seva imatge psicoestètica, per exemple. O sigui, algú se't pot carregar l'autoestima, perquè de vegades diuen, oi, és que aquesta nena o aquest nen li fan bullying perquè té poca autoestima, o aquesta dona maltractada és que té l'autoestima molt baixa. I a mi això m'emprenya molt, perquè sempre dic, no és una característica de la víctima, és una seqüela del que li han fet.
No? Clar, és una conseqüència, no?
Efectivament.
I com ha afectat l'autoestima l'arribada de les xarxes socials i fins a quin punt és un problema?
A veure, abans a les xarxes socials hi havia un culte malaltís cap als anomenats cossos perfectes, que jo ja, no he sabut mai que és un cos perfecte, no? Però sobretot a la joventut. Hi ha un culte malaltís a la joventut. I després de la pandèmia hi ha hagut un increment brutal de demanda d'operacions estètiques en menors d'edat.
Totalment.
I amb altres persones. Saps quin efecte hem tingut? Que teletreballàvem molt i ens vèiem. Perquè jo ara t'estic veient a tu, però jo no em veig a mi. Però si tu i jo...
Fem una reunió, t'estàs veient
per
tota
Zoom, l'estona. Jo m'estic veient, i m'estic veient cada dia el nas, les bosses a les ulleres, les potes de gall, i clar, aquesta exposició, més la pressió, quan entres a Instagram, amb el que parlàvem fa uns dies dels filtres, clar, no t'acabes agradant, perquè no encaixes en aquest món fictici que t'estan presentant, de cos perfecte i sobretot jove.
Clar, tu, no, per exemple, estic pensant en fills i filles, no? Tu, com podem millorar l'autoestima d'un fill? Ja no només la nostra mateixa, sinó com podem ajudar i sobretot no perjudicar els nostres fills.
Clar, i això ho hem de fer ja des de la primera infància, amb una valoració molt positiva, no?, sobre la persona, sobre un mateix. I sobretot que aquesta valoració no depengui del que veiem al mirall dia a dia, ni de qüestions purament estètiques o físiques. I en aquest sentit, alguns continguts que veiem a les xarxes socials van en una altra direcció. Només cal entrar a Instagram, no? En el fons, una bona autoestima també se sosté sobre les experiències positives que hem anat tenint al llarg de la vida. I de si dels altres ens han valorat o ens hem sentit estimats i ben tractats. I aquí anem una mica al jovent, i no tan jovent, perquè qualsevol cosa que nosaltres postegem a les xarxes hi ha un feedback. I segons tinguis el feedback que rebem a les xarxes socials pot incidir també sobre aquesta valoració personal, i aleshores pot afavorir la meva autoestima o, per contra, pot repercutir molt negativament. Hi ha comentaris absolutament destructius i hi ha comentaris de suport. Oh, que guapa que estàs, oh, que bé que ho fas, oh, com m'agrada la teva tasca, no? Vigilem també el que comentem sobre els altres a les xarxes, que ho fem, tenim el dit molt fluix, eh?
Això també, els comentaris, i també de pares i mares vers els vostres fills també. A vegades diem coses una mica de broma i no pot ser. Sònia Cervantes, ho deixem així.
Molt bé.
Psicoxarxa.